Benvinguts a Música Essencial, un programa de Ràdio Vilafranca, que avui dediquem a la música de Johann Sebastian Bach i concretament als concerts per solista. Bach va ser un dels més grans genis de la música de tots els temps, un compositor alemany del segle XVIII, va viure de 1685 a 1750, i va ser doncs, un gran organista, clavecinista, violinista, molt admirat en vida, i va compondre tota mena de música, excepte òperes. És molt conegut per les passions, per les cantates, per les misses i altra música religiosa, i també música instrumental per orgue, clavecí, suites d'orquestra i el que veurem avui, que són els concerts per solista. Curiosament, tot i la enorme qualitat de la seva producció, la seva obra va quedar oblidada després de la seva mort i va caldre esperar a 1829, és a dir, gairebé 80 anys més tard, a que Mendelssohn, un músic romàntic, dirigís la Passió segons Sant Mateu, iniciant d'aquesta manera el que es podríem anomenar el revival de Bach. Avui dia, doncs, Bach és un dels compositors més populars, que qui més qui menys tothom ha sentit música d'ell, i avui el que farem és sentir alguns exemples de concerts per solista, que és una part important de la seva producció. Començarem amb el concert per clavecí en fa menor, número de catàleg 1056. Els concerts de Bach s'inspiren o segueixen a l'esquema de Vivaldi, tres moviments, ràpid, lent, ràpid, i d'aquest concert escoltarem el Largo, el moviment central, que és tot serenitat, lirisme, i és té un caràcter molt així com de somni, no? Està escrit per clavecí, però primer, perquè veieu la diferència, primer l'escoltarem al piano, que és un instrument més familiar avui dia per molta gent. L'interpreten András Schiff, al piano, i la Chamber Orchestra of Europe, o l'Orquestra de Cambra Europea. Ara sentirem el mateix largo, el moviment central del concert per clavecí en fa menor, però ara interpretat en l'instrument pel qual probablement va ser compost, que és el clavecí. Veureu que la sonoritat és molt diferent de la del piano i, per tant, és interessant fer aquesta comparació, no? Escoltar la mateixa obra en els dos instruments, el piano i el clavecí. Ara escoltarem una versió amb instruments d'època. El clavecí és un instrument d'època, òbviament, i l'orquestra també ho és. El clavecinista, el solista, és Andreas Steyer i l'orquestra és la Freiburger Barockorchester. Bé, això era el largo un altre cop del mateix concert per clavecí, en fa menor, però interpretat al clavecí per Andreas Steyer. Com veieu, aquest moviment té una particularitat, que és que al final sembla que la música quedi com penjada, com en suspens. No resol, no acaba ben bé. Què vol dir això? Doncs que la resolució d'aquesta tensió, d'aquest suspens, ve en el moviment següent. I com no us volem deixar amb aquesta qüestió sense resoldre, doncs ara escoltarem el següent moviment, que és l'últim, el tercer, que és un presto, que és realment el que diguéssim, permet que aquest ambient, aquesta atmosfera, no?, que es crea al final del largo, doncs es resolgui i vingui un moviment que és, com veureu, ple d'energia i de ritme, i és ben bé tota una celebració i és molt divertit. Un cop més ho sentim per Andreas Steyer, clavecí, i la Freiburger Barockorchester. Thank you. era el tercer moviment presto del concert per clavecí en fa menor número de catàleg 1056 de Johann Sebastian Bach, en versió d'Andreas Steyer, clavecí, i la Freiburger Baroque Orquestra. Hem sentit el moviment central, el largo, en la versió per piano i en la versió per clavecí, perquè us pugueu fer una mica la idea de dues alternatives que són perfectament vàlides a l'hora d'interpretar la música per teclat de l'època barroca. I ara passem a un concert amb un parell de solistes, dos violins, que és de les obres també conegudes, força conegudes, de Johann Sebastian Bach. És el concert per dos violins en re menor, número 1043. Veureu que hi ha un diàleg molt elaborat, molt complex entre els solistes que van dialogant sobre l'acompanyament de l'orquestra. Es pot dir que és una obra molt concentrada i també molt expressiva. No és d'aquestes obres per sentir-les amb una oïda, sinó que realment tenen molta densitat. Els moviments ràpids tenen molta energia i són molt rítmics. I el moviment lent, doncs ja veurem després, que és tot el contrari, és un moviment així tranquil, líric, com de... En fi, poètic, no? Anem moviment a moviment. L'escoltarem en una versió també amb instruments d'època. Algun dia ens estendrem més amb la qüestió de les interpretacions amb instruments d'època, però avui simplement direm que la música de l'època barroca, és a dir, del segle XVIII, primera meitat, i del segle XVII, avui dia es tendeix a interpretar-la amb això, amb instruments d'època, que són instruments o bé d'aquella època o bé còpies fidels d'aquells instruments. Per què? Bueno, doncs per una raó molt simple, no? Perquè els compositors van escriure per aquest tipus d'instruments i, per tant, sembla que té sentit interpretar-ho sempre que es pugui amb instruments el més semblant possibles. Bé, en aquest cas sentirem primer sentirem tot el concert en versió de Jaap Schroeder, violí, Christopher Hirons, segon violí, l'Academy of Ancient Music, dirigits tots per Christopher Hogwood, i començarem pel primer moviment, que és un vivace, o sigui, més ràpid que un allegro, o sigui, molt ràpid. És un moviment que veureu que és molt ràpid i molt enèrgic, té molta energia, molta força, i veureu que això, que el que dèiem abans, que és una conversa molt rica, molt variada, entre els dos violins solistes, amb l'acompanyament de l'orquestra per darrere. Thank you. era el Vivace, el primer moviment del concert per dos violins en re menor de Bach. I ara passem al moviment central, que és un largo ma non tanto, és a dir, lent però no massa lent. És el típic moviment lent situat entre els dos moviments ràpids. Es pot pensar com que és un moviment de descans, de meditació, és un moviment líric, molt expressiu. I aquí és interessant que l'orquestra realment sembla que es retiri a un segon pla i els protagonistes absoluts són els dos violins solistes que canten, que es parlen entre ells, que es contesten, i l'orquestra l'únic que fa és un petit acompanyament però que és molt, molt discret per no treure protagonisme als violins. Era el segon moviment, Largo Mano un Tanto, del concert per dos violins en re menor de Bach. I ara arribem al tercer i últim moviment, que és un allegro. En certs aspectes, en certa manera, és semblant al primer moviment, potser un poc més tranquil, però també amb força vitalitat i energia. I bueno, hi ha un aspecte que pot ser interessant destacar, que és, si us fixeu en el baix, és a dir, el baix està fet, està tocat pels cellos, pel contrabaix, i en aquest cas, si us fixeu en aquesta gravació, hi ha un orgue que se sent bastant i que, bueno, que no deixa de ser una mica curiós, no? que hi hagi un orgue com a part del que s'anomena el baix continu i que li dona com un color, no? Addicional a el que seria només les cordes. És força interessant.
Thank you.
era el concert per dos violins en re menor, número de catàleg 1043 de Johann Sebastian Bach, interpretat per Jaap Schroeder i Christopher Hirons, violins solistes, l'Academy of Ancient Music, dirigits per Christopher Hogwood, en una gravació de principis dels anys 80, 1981 probablement. I ara passem a un concert bastant diferent, que és el concert per violí i oboe en re menor també, número 1060. Aquí, en lloc de dos violins, que són dos instruments iguals, doncs aquí tenim dos solistes que són molt diferents, un instrument de corda i un instrument de fusta, de vent, que tenen sonoritats molt diferents, que es toquen de manera molt diferent, que poden fer coses molt diferents. I, per tant, aquí el que busca Bach és, lògicament, el contrast entre aquests dos instruments solistes. És curiós que aquest concert no ha arribat a nosaltres en la forma original, sinó que s'ha reconstruït, l'han reconstruït els musicòlegs, a partir d'una adaptació que va fer el mateix Bach per dos clavecins. Això era molt habitual, en el cas de Bach i d'altres compositors, agafar un concert per determinats solistes i després adaptar-lo per un altre tipus de solistes. L'original no ens ha arribat, però sí que ens ha arribat el concert per dos clavecins, que és una adaptació d'aquest. I, per tant, s'ha pogut fer una mica d'arqueologia, diguéssim, i reconstruir fins allà on es pot, doncs, l'obra original. Aquí també tenim una versió amb instruments d'època, tant el violí com l'oboe solistes i l'orquestra són instruments d'època, i ens ofereixen Alice Harnoncourt, que és el violí solista, Jürg Schäftlein, oboe, el Concertus Musicus de Viena, dirigits per Nikolaus Harnoncourt. Aquesta és una gravació força antiga, és de 1967, o sigui que té 50 anys, i realment és una interpretació pionera d'aquests músics austríacs. En aquella època pràcticament ningú sabia el que era un violí barroc o un oboe barroc, i aquests músics doncs, ja estaven interpretant la música de Bach, i a més jo diria que és una interpretació que és tan bona que pràcticament no... Bueno, que resisteix el pas del temps molt bé i segueix sent una interpretació de referència. Primer escoltarem l'Allegro. Com la major part d'aquests concerts té tres moviments, un Allegro, un Adagio i un Allegro. El primer Allegro, veureu que és una música molt alegre, molt festiva, que enganxa de seguida. El protagonista principal és l'oboe, més que el violí. Diguem que el violí acompanya, però l'oboe és el que realment porta la veu cantant, per dir-ho així. I també és curiós, si us fixeu, en els efectes d'eco que fa l'oboe, que repeteix al final de diverses frases en diferents moments. Thank you. Era l'Allegro del concert per violí i oboe en re menor de Bach. I ara passem a escoltar l'Adagio, el moviment lent central, que com és costum doncs és un moviment tranquil, relaxat, líric, molt expressiu, on els solistes canten, realment, es pot dir que canten, i conversen de tu a tu un amb l'altre, i de manera semblant al que passava en el concert per dos violins, doncs aquí l'orquestra també pren un paper una mica més discret, en un segon pla. Aquí toquen pizzicato, és a dir, pulsant les cordes dels violins i els altres instruments, com havíem vist en algun concert de Vivaldi, i això fa que, bueno, que tot el protagonisme sigui un cop més dels dos solistes i que l'orquestra es limiti a acompanyar, no?, realment. Doncs escoltem-lo de nou en la interpretació dels mateixos músics austríacs que hem dit abans. Thank you. Era l'adagio del concert per violí en re menor de Bach. I ara passem ja al tercer moviment, que completa el concert. És un altre allegro. Veureu que és una música molt rítmica. Encara que es pugui pensar que la música clàssica no té el mateix ritme que pugui tenir, a lo millor, la música pop o altres tipus de músiques més modernes, no és del tot cert. Hi ha músiques clàssiques que tenen un ritme molt, molt marcat i molt contagiós. I aquest és un cas bastant clar. És una música rítmica, compacta, i aquí el protagonista que hem dit abans en el primer allegro, que era el oboe, aquí, en canvi, clarament el protagonista seria el violí, que té una part molt, molt virtuosa, de molta dificultat, i en la que es tracta, lògicament, que el violinista, o la violinista en aquest cas, doncs, que demostri el que pot fer, no? La seva capacitat tècnica i el seu domini de l'instrument. Thank you. hem escoltat el concert per violí i oboe en re menor, número 1060, de Bach, en versió de Alice Harnoncourt, Jürg Schläflein, violí i oboe, respectivament, i el Concertus Musicus 20, dirigits per Nikolaus Harnoncourt. I ja per acabar el programa d'avui, escoltarem un moviment, el tercer, presto, de el concert de Brandenburg, número 4, en sol major, número 1049. Bach va compondre 6 concerts de Brandenburg, de fet, són una col·lecció que anaven tots junts, de concerts per diversos instruments. Cada concert és diferent, té solistes diferents, l'orquestra també és diferent, i estan entre les obres més populars de Bach i potser de tota la música. El concert número 4, en sol major, té 3 solistes, un violí i 2 flautes dolces. És un altre exemple del que li agradava fer a Bach sovint, que era contrastar instruments molt, molt diferents. En aquest cas, un violí contra 2 flautes dolces, que tenen sonoritats molt diferents i que poden fer coses molt diferents. Us oferirem el moviment 3, presto, que veureu que és realment molt, molt irresistible, molt, molt rítmic i amb moltíssima força i moltíssima energia. El protagonista en aquest moviment és realment el violí i les flautes es pot dir que tenen un paper relativament secundari d'acompanyament del violí. Però, en canvi, la part del violí és molt difícil i de molt virtuosisme. I amb això ja acabem el programa d'avui. El control tècnic ha estat Joan Amat, us ha parlat Joan Sueiro i us desitgem una bona setmana. Per tant, presto, tercer moviment del concert de Brandenburg, número 4, en sol major, 1049, de catàleg, interpretat per Mònica Wojcik, una violinista, una magnífica violinista holandesa, i l'orquestra de l'època de la Il·lustració, o en anglès, Orchestra of the Age of Enlightenment. Que vagi molt bé.